T'apassiona la competició? A En Joc t'oferim 12 hores d'esport en directe cada cap de setmana. Tot el futbol, el bàsquet, l'handbol i l'hoquei t'esperen tots els dissabtes i diumenges d'11 a 2 i de 6 a 9. No et quedis a la banqueta. Juga amb nosaltres. En Joc, amb Òscar Herreros.
Mig minut per arribar a un quart d'una. Ja tenim aquí la nostra secció de coaching i esport amb en Xavi García. Xavi, benvingut com sempre, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
La setmana passada parlàvem dels cicles esportius i avui volem tocar un tema innovador i alhora molt necessari i interessant. Hi ha base científica a l'hora de parlar de la importància que tenen les emocions? Avui parlem de les emocions.
Sí, i m'agradaria fer l'èmfasi en aquest plus, diguem, respecte al que venim parlant habitualment, que és una mica de base, no?, amb tot això, perquè molta gent pot pensar, bueno, això doncs, sí, té una importància relativa, però una mica treure-li ferro, no? Llavors, l'altre dia vaig descobrir un entrenador que fa molt temps que conec i sé que, bueno, tant personalment com professionalment és una persona molt vàlida, que és el Marc Guillem, que avui tenim aquí, doncs que estava estudiant un màster, no?, en neuropsicologia i educació. I em va interessar molt el que vam estar parlant i em va semblar un repte portar-lo al programa i aportar un quelcom interessant també als oients, no? I dedicar una mica el dia d'avui amb aquest tema, no?
Doncs ja el podem presentar, Marc Guillem, que està aquí amb nosaltres, cosa que li agraïm. Marc, molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
És mestre i entrenador de bàsquet, ja gairebé finalitzant aquest màster en neuropsicologia i educació. Abans de res, explica'ns una miqueta, no sé, aquesta inquietud i vocació en el món de l'entrenament i de l'educació.
I bàsicament és un procés natural, perquè com a mestre i com a entrenador, bàsicament el que volem fer tots és millorar una miqueta la nostra tasca. Aleshores, una miqueta fruit d'aquestes experiències, el que surt una miqueta de l'observació del que passa a l'escola o del que passa en qualsevol procés d'entrenament o en qualsevol activitat física, és que moltes vegades tenim implicats molts aprenentatges que nosaltres no en som conscients. Passen moltes coses en el nen o passen moltes coses en l'esportista de les quals nosaltres no sabem controlar o no tenim la capacitat de controlar o no tenim el coneixement de controlar. I a partir d'aquí va sortir una miqueta l'inquietud de buscar respostes i buscant respostes trobes nous dubtes, no? I trobes nous interrogants, que ha sigut una miqueta el procés d'aquests dos últims anys i mig o dos últims anys i escaig en el que s'ha estat buscant una miqueta de les respostes que ha aclarit i que ja ha rebut alguna resposta sobre això, però encara lògicament hi ha molts i molts dubtes.
No s'acaben mai els dubtes. Xavi, preguntes
sí,
al Marc.
Quin és el punt que et fa decidir... Em poso a investigar això, o sigui, quin és el clic que et fa de... Perquè clar, tots tenim aquestes inquietuds, però...
Però alguns ens quedem a casa amb la manta i no decidim no sí. Respondre-les.
O diem que això depèn de les situacions i tal. Què et fa? Què és el que et motiva?
Bueno, bàsicament una experiència que tenim tots, tant en l'entrenament com en l'aprenentatge motriu a l'escola. Que és que nosaltres, amb el treball que fem, el diari, nosaltres som conscients de que entrenem moltes coses, però som molt poc conscients de moltes coses que passen i que gràcies al nostre entrenament o gràcies al treball que fem a l'escola els nens aprenen o els esportistes aprenen. I tots aquests processos, moltes vegades, que ens donem compte que ells avancen i que ells es desenvolupen, moltes vegades tenen a veure amb processos cognitius que passen normalment ubicats en altres llocs, com pot ser a l'aula o com pot ser en altres àrees que nosaltres tenim endreçadet en altres àrees.
Més coses, a grans trets, Marc. Quin podríem dir que és l'impacte de les emocions, de les relacions personals en el procés d'aprenentatge d'un esportista?
Estem parlant de dos oceans. És a dir, estem parlant de l'oceà de l'aprenentatge, on hi ha molts tipus d'aprenentatge diferents, precisament perquè en el cervell hi ha molts processos implicats i hi ha moltes funcions diferents que tenen a veure amb l'aprenentatge, o bàsicament una de les funcions principals del nostre cervell és adaptar-nos i per tant aprendre, i per tant estar preparats. Per tant, hi ha molts tipus d'aprenentatge diferent. I dintre aquests tipus hi ha des dels més implícits o dels quals no en som conscients fins als que som, podem treballar d'una manera més explícita, per tant que en podem ser més conscients. però fins a arribar a l'aprenentatge que moltes vegades és el que nosaltres busquem, que és el que provoca un canvi de conducta. Clar, això ja és un món.
Sí, sí,
si parlem de les emocions, estem parlant d'un altre món, on van des de les emocions més primàries, les reaccions més primàries, fins a la capacitat que tenim de regular tots els processos emocionals, fins a les emocions que nosaltres tenim lligades a processos cognitius, és a dir, els sentiments. I tot això està implicat, i tot això contínuament està funcionant. De fet, el cervell, una de les grans característiques i una de les coses que se sap actualment és que treballa en xarxa, i és com una gran orquestra. Aleshores, tenir un cervell que funciona com una gran orquestra vol dir que, lògicament, hi ha especialitats i, lògicament, hi ha estructures que s'encarreguen de certes funcions, però quan parlem d'aprenentatge, quan parlem d'emocions, hi ha estructures que estan directament implicades, però també, al mateix temps, és gràcies a la relació entre aquestes estructures, com si fos una orquestra, que això es desenvolupa.
Mm-hmm. Xavi, podríem fer un any, només amb les emocions que veig.
Molt interessant la metàfora, no? És com una orquestra que té els instruments de corda i els de vent, però que han de lligar, no? Diguem.
I a part, afecten a qualsevol de les funcions que està fent el cervell, des de la percepció fins a nosaltres integrar totes les sensacions que nosaltres estem vivint en qualsevol acte motriu o en qualsevol situació, passant per l'aprenentatge, el moment de retendre els aprenentatges, i això hi ha un terme que es parla molt en neuropsicologia, que és l'etiquetatge emocional. Nosaltres tenim una funció, que és l'etiquetatge emocional. De fet, nosaltres recordem moments molt especials per les sensacions que hem viscut o pels sentiments que hem tingut en aquell moment. I les mateixes eines que nosaltres tenim per recordar, les tenim després per recuperar aquesta informació.
Parlaves l'altre dia comentant això del primer petó, no?
Sí.
I aplicat al món de l'esport.
El primer petó, una situació especial o una situació de joc o una situació que jo pugui viure en l'escola que implicat en aquest mateix moment hi ha una mena de sinergia entre el que estic fent i que a mi ja em dona algun resultat i al mateix temps alguna sensació que per mi és agradable o una sensació que per mi és molt important. Perquè també pot ser desagradable i per tant també pot ser molt important. Però aleshores pot arribar a alterar aquest aprenentatge.
I a mi m'arriba que té molta relació el paper del que és l'entrenador i el jugador, justament per...
En aquest procés d'aprenentatge.
En aquest procés, no?
Sí, i potser un dels motius principals és que nosaltres tenim la sort o tenim l'avantatge de que disposem d'una eina que ens identifica i que ens dona l'eina bàsica per l'aprenentatge. Nosaltres som capaços de posar-nos al lloc de l'altre. Uh-huh. Som capaços de tenir empatia. És a dir, soc capaç de reproduir el que està fent un altre nen o un altre esportista com si jo en aquell moment l'estigués fent. Això és una eina imprescindible per l'aprenentatge i que dona una potencialitat brutal.
Quines són les dues, tres coses? Suposo que podríem omplir un programa, un cap de setmana sencer només parlant d'això, però quines són les dues o tres coses, les conclusions, les coses més tangibles que has pogut descobrir en el temps que portes estudiant això?
Però és difícil, i més difícil sabent que en els pròxims 10 anys el més segur és que nosaltres s'hagin obert una sèrie de portes que ens donin unes respostes i que ens reubiquin encara més. Però la neuropsicologia el que ens està proporcionant o el que ens està facilitant és posar una miqueta les coses a lloc, perquè per exemple, en metodologia de l'aprenentatge, no? Moltes vegades hi ha hagut discussions sobre quina metodologia era millor o qui era més útil, i el que estem descobrint o el que s'està descobrint és que realment cada cosa té un tipus d'aprenentatge diferent. Mm-hmm. Per l'altre costat, conèixer que cadascú és absolutament diferent i que cadascú té les seves potencialitats i cadascú té les seves mancances. I per tant, nosaltres, una de les funcions principals potser és saber quin aprenentatge és més efectiu, perquè això també significa que cadascú aprèn diferent i cadascú té unes eines una miqueta personals per aprendre. Cadascú, per exemple, en qualsevol situació de joc o en qualsevol situació d'activitat motriu, hi ha nens que tenen una més facilitat de comprendre a partir d'una sensació, d'explicar la sensació a la que arribaran o la que viuran, a partir d'una imatge, a partir d'una experiència, o hi ha nens que necessiten viure-ho per tenir una primera sensació, perquè nosaltres aprenem a partir del que ja sabem.
Mm-hmm. És interessant, és interessant. Més I, coses, Xavi.
A mi m'arriba doncs, que justament el fet de com tractem els nanos, no? Impacta molt amb les emocions. I llavors un nano pot tenir... pot respondre d'una manera davant d'un crit perquè això li causa un impacte emocional diferent que un altre, no? O la pròpia demostració que va... Que realment és un... Dedicar un temps a investigar com pot aprendre cada nano, diguem, no?
He de tenir clar que una de les funcions principals de les emocions o la principal funció és ser efectius.
Correcte.
És a dir, jo viure emocions a mi m'allibera cognitivament de moltes coses. És a dir, em dona la possibilitat d'alliberar-me de pensar o d'utilitzar recursos en certes coses que no haig d'utilitzar. Clar, això dona peu a moltes situacions, perquè el fet contrari també existeix. El pol oposat també existeix. És a dir, igual que em pot ajudar a ser molt efectiu, em pot ajudar a destorbar aquest aprenentatge. Això vol dir que viure situacions de relació amb l'entrenador i el jugador, situacions emocionals importants, pot ajudar a que jo sigui capaç d'estar preparat. I estar preparat em pot facilitar que jo pugui, en aquell moment, doncs, utilitzar el recurs tècnic que jo necessiti o jugar aquella situació de joc que a mi realment m'interessa. Per un costat, això. Per l'altre costat, m'ajuda a jo crear-me una sèrie d'objectius. Per tant, en la relació aquesta entre l'entrenador i el jugador és importantíssim crear-se aquests objectius comuns.
Marc, acabem amb menys d'un minutet. Explica'ns allò, el proper repte, propers reptes en aquesta investigació que tens per davant.
El primer repte és intentar seguir el ritme. És a dir, intentar seguir el ritme del que s'està descobrint i aquest ja és un repte, podríem dir, que faraònic. Però principalment és, jo sóc mestre. I jo sóc entrenador, i per tant, a mi el que realment m'interessa és tot el que es parla des de la neurociència i tot el que es parla des de la neuropsicologia i tots aquests aprenentatges que ens arriben o aquests coneixements que ens arriben, doncs que realment tinguin una utilitat a l'escola i realment tinguin una utilitat a l'entrenament. Aquest és el principal repte.
Avui hem parlat de les emocions, ho hem fet, Xavi, des d'un punt de vista tècnic, eh? Tècnic però a vegades didàctic, m'ha agradat molt. Ho hem fet amb Marc Guillem. Marc, moltíssimes gràcies, la veritat ha estat un plaer, com et dic, molt, molt didàctic, i això, fins la propera i amb molta força i a continuar investigant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Xavi, nosaltres ens retrobem dissabte vinent, també moltes gràcies i molt bon dia, que passis un bon cap de setmana.
Molt bé, gràcies, fins la setmana que ve. Adéu.